les portes de Troia, amb Alberto Richer, Sergio Rodríguez i Albert Abril.
Al bell mig de la Guerra dels 100 Anys, un jove noble francès guanya fama de guerrer excepcional i es converteix en home de confiança de Joana d'Arc. El seu nom? Gilles de Rais. Tanmateix, darrere d'aquesta imatge de cavaller i gairebé heroi, batega una història molt més fosca. Segrestos, tortures, assassinats, abusos de tot tipus i rituals satànics. Però qui va ser realment? Un assassí en sèrie sàdic i sense escrúpols, el Barbablava que la història ha mitificat? Un home trastornat pels horrors de la guerra? O potser una víctima d'una conspiració per arrabassar-li les seves terres i fortuna? Avui, a les portes de Troia, explorarem la vida i el mite d'un dels personatges més aterridors de l'edat mitjana i de la història de la humanitat. Benvinguts a la història d'un assassí que va néixer a la Torre Negra. Benvinguts a les portes de Troia.
Benvingudes i benvinguts una setmana més a les portes de Troia, el programa de ràdio d'història de la xarxa de comunicació local des dels estudis de Ràdio Castellar. Aquesta setmana per dedicar-li un programa a Gilles de Rais. I ho farem amb, els nostres historiadors de capçalera, Alberto Richer, benvingut.
Bones.
I Albert Abril, benvingut.
Què tal?
Albert, per què li hem de dedicar un programa a Gilles de Rais?
Doncs bàsicament per la norma de reutilitzar. O sigui, venim de fer una col·laboració amb la nit més fosca, a la Ceba Negra de Figueres, que va anar molt bé, ens ho vam passar molt bé. Vaig anar com a emissari de les portes de Troia.
T'anava a dir, ens ho vam passar molt bé, però només vas anar...
No, dic que ens ho vam passar jo...
S'ho va passar triplement bé.
En Sergi i en Xavi. Sí,
i per tant, ja...
Ens hi vas donar les gràcies.
Per què?
Per convidar-te.
Home, i tant.
I et van dir, de res.
Gilles de Rais.
Gilles de Rais. És que no podia esperar una altra cosa.
Era un assassí en sèrie, però era molt educat. Sempre saludava i sempre deia de res.
De res. I va anar molt bé. Va ser una molt bona col·laboració. Espero que la primera d'altres, perquè jo penso que hi va haver... Hi va haver feeling. I, òbviament, hem de reutilitzar materials, així que avui li donem... Allà vam donar una visió més de crònica negra, més sensacionalista, si voleu, i avui li donarem... Intentarem donar-li un toc una miqueta més històric.
Segueix-nos i interactua amb nosaltres a les xarxes socials d'Instagram, X i Blue Sky, @portesdetroia.
Escolta el podcast des d'iVoox, Spotify, Apple Podcast, YouTube i la xarxa més.
Aquesta flaire de MIDI que ens fa recordar els millors jocs de Nintendo 64.
Quins records, eh?
I això sona perquè justament aquest personatge d'avui apareixia en Castlevania, no?
Exacte, concretament el Legacy of Darkness, però en Sergio m'ha dit, com a persona molt informada en videojocs i de l'època de la Nintendo 64...
De l'època de la Nintendo 64...
Però tu vas a conèixer la Nintendo 64, tu no?
Clar que no. De fet...
Què era? Anava amb CDs o amb cartutxos?
En cartutxos, no?
Ah, val,
sí, això sí. De fet, si us he de ser del tot sincer, aquesta música no l'he triat jo. Sé que us estic decebent. Perquè quan he arribat aquí, en Sergio m'ha dit «Uau, Albert, que guai que hagis posat aquesta cançó, no sé què». I la va triar, de fet, en Xavi Gorro, de la nit més fosca.
Perfecte.
Bueno, pues gràcies.
Sí que hi ha sintonia, veus? Molt bé.
Sí. Molt bé. Perquè estava pensant quines músiques poses. I en Xavi sempre recomana músiques al final dels seus programes i vaig dir «Pues agafo les seves».
Molt bé.
I acabem anar allà.
Això no es diu col·laboració, es diu robatori. Però... De fet, en tot cas, és una música molt... Sembla Donkey Kong, eh? Donkey Kong. Reciclaven també. El propi Castlevania reciclava músiques.
De fet, els nostres oients, si han... abans de la cançó que estàvem escoltant d'aquest tema que ens introdueix del Castlevania, han escoltat un nou separador després de molt temps, una cosa nova, ja, que ja ens actualitza a totes les xarxes per on sonem, però no és només l'única cosa nova de la qual aquesta setmana n'estem orgullosos, oi que sí, Albert?
No és l'única cosa nova, perquè com heu vist a les nostres xarxes, de fet ara ja fa una setmana, perquè com bé sabeu no gravem en estricte directe a les portes de Troia, hem estrenat també una nova imatge corporativa. una nova imatge del programa, una nova imatge del podcast, i estem molt contents d'haver-ho compartit amb vosaltres.
Ha quedat xula, no?
Ha quedat xula. Imatge corporativa em sona molt malament, però ja, sona ja com a sector bro, raro, però...
Nova marca, nou logo...
No? Sí, no, sí, nova imatge.
Aquest color,
ja
nova imatge,
tocava,
nova
ja
imatge.
Aquest color de terrós, no? Com és aquest taronja?
Argilós.
No? Bé, bé, bé. Doncs mira, esperem que als nostres oients els hi agradi. En tot cas, ens centrem ja per parlar avui de Gil Terré.
Bueno, i perdona, Sergio, però ja aprofitant sí? de parlar de coses noves, estem al programa 491. Vull dir que ens anem acostant a una fita.
Correcte.
No? Ens estem acostant al programa 500 i en anteriors programes ja us hem avançat una miqueta que segurament faríem alguna cosa especial. Vull dir que us aneu reservant encara, quan s'emeti aquest programa i potser ja sabem quan
però... potser ja sabem, o potser encara no,
potser encara no.
En tot cas, és un anunci del programa en públic que farem pels 500 del Portes de Troia a Barcelona.
Tant de bo que no el fem
sí.
i que us hagueu passat molts programes sense mi anunciant-lo I que per fi no sigui jo el que promet coses que no passen.
Uau, efectivament. Això compensaria tots, eh?
Sí, ara no podem deixar de ser una teletienda i comencem amb el programa.
Uau, però està bé explicar aquestes coses, home.
Doncs això, aneu-vos en recordant que això serà a finals de maig, segurament, i ja us informarem i que estigueu molt atents perquè aquella data us voldrem veure aquells que us vingui de gust de venir a veure'ns un programa en directe, no només a nosaltres, també, doncs, si ve algú de l'equip del Troia que fa aquestes músiques dels separadors, doncs també podeu ficar-li veu, per exemple.
Bueno, veu ja li fiquen.
Podran posar cara. Cara.
si voleu posar-li
no
veu...
Arrenquem.
Veniu en directe, a posar-li veu a una persona que ja porteu 12 anys escoltant.
Exacte. Veu.
Li posareu cara. Exacte. Albert Abril, aleshores, la nit més fosca vas parlar d'aquest personatge
sí.
des d'una vessant més fosca.
Correcte.
De novel·la, de la història del crim, de la novel·la negra, etc. Sí, sí. Tot això. Aleshores, avui ho farem des d'un punt de vista més històric, oi?
A veure, serà molt similar, però sí que parlarem d'aquesta persona, no? Avui parlarem una miqueta de Gil Terré, que, com ja s'ha llegit a la introducció, és un noble, no?, del segle XV, que a part de ser conegut per la seva implicació en la Guerra dels Cent Anys i per ser millor amic, no?, o molt proper de Joana d'Arc, que potser bueno, que serà un personatge que li marcarà molt a la seva vida i, de fet, marcarà també molt el judici que faran a Gil Terré, no només el judici del segle XV, sinó el judici posterior sobre aquesta figura. També és molt famós per ser considerat, entre moltíssimes cometes, el primer assassí en sèrie de la història, no? Entre moltíssimes cometes, perquè ja sabeu que el terme assassí en sèrie és encunyat no fa tant temps per l'FBI, a finals del segle XX. Però bueno, si anem a jugar a posar aquests qualificatius presents en aquest personatge del passat, doncs podem dir que també va ser famós per això. I avui explorarem aquestes dues vessants.
I aleshores, aquest personatge, vem un paquet d'avisos per
hòstia, els DLCs, eh?
Aquest és un DLC bo, eh, aquest, DLC, perquè, atenció, posem en context als nostres oients perquè aquest senyor, doncs, hem d'estar atents perquè l'envolta en tota una sèrie de conceptes que sortiran al llarg del programa d'avui.
Sí, de fet, amb l'Alberto, quan preparàvem el guió de Gil Terré, van començar a dir, bueno, sí que anem a fer aquest programa, però clar, hem d'anar molt en compte, no? Perquè és molt perillós començar a caure en molts tòpics, no? Per exemple, parlar d'un assassí en sèrie, de parlar d'un psicòpata, parlar d'un pedòfil, perquè veurem que la majoria de les víctimes són nens i nenes que no arriben als 20 anys, ni als 15 en molts casos, homosexual, no? Que molts historiadors, i inclús persones que l'han estudiat, que no són ben bé historiadors...
O sigui, podria ser un jugador del Madrid, no?
Sí? No ho sé.
No és el cas. No, és igual.
Jo ja saps que no.
Deixem caure això aquí, ho agafa i...
Però del Madrid o de la selecció espanyola?
Digues?
Del Madrid o de la selecció espanyola? Que ve és el mateix ara mateix, no?
Exacte, dels dos equips.
I sobretot això, no? I que molts historiadors diuen, bueno, és que de petit estava la família el tenia abandonat o va viure molts traumes a la Guerra dels 100 anys, no? Que tot això són coses que vist des de l'actualitat, doncs sí que tenen cert sentit, però en aquella època no... Està molt lluny de la realitat.
Li van passar a tothom en aquella època.
Exacte. Vull dir que no, que la vida de nobiliària francesa ja era així. Vull dir que no és que sigui un cas excepcional. Vull dir, ara, òbviament, però en aquella època... Bueno, que no té res a veure.
sí que és excepcional pel fet de que se li fa un judici, no? I que aquest judici va esparverar a la gent de l'època. Senyal de que tan normal el que el veia no era pels cànons de l'època, no? Moltes vegades, jo que sé, hi ha hagut autors, evidentment no historiadors, que s'han apropat al personatge, no? George Bataille, per exemple, no? Que és un escriptor així esotèric / eròtico festiu, que va quedar fascinat per la llegenda d'aquest personatge, i que ell deia i atribuïa totes les motivacions de les depravacions del personatge al fet de que era un home del seu temps. Perquè, clar, vivia el feudalisme i que, per tant, ja era normal que fos pedòfil, assassí, no sé què. Des del punt de vista que se li fa un judici per tot això, ja podeu entendre que no era la normalitat de l'època, no? I que moltes vegades ja n'hem parlat abastament en el nostre programa. L'edat mitjana no és una època ni tan fosca, ni tan cruel, ni tan bàrbara, no? I que es jutgin casos com aquest ja és un bon indicatiu de que no era ni de bon tros la normalitat.
Molt bé, i en Gils de Rais és conegut per moltes coses, però molts cops el vincula amb la inspiració de la llegenda de Barba Blava.
A veure, és veritat que molts cops quan busquem l'origen de la llegenda o el conte de Barba Blava, no? Aquell senyor que guarda els cadàvers de les seves dones en un armari, etc.
No és un personatge de One Piece.
No, exacte. Molta gent busca, o sigui, quan hi ha una llegenda, quan hi ha un conte així, sempre s'intenta buscar, no?, una real històrica, i molta gent diu que sí, que Gils de Rais és l'origen, no?, que s'inspira. A veure, té algunes característiques que podrien semblar que sí que s'inspira això, però en realitat és una cosa anterior a Gils de Rais. O sigui, la inspiració del conte de Barba Blava sembla ser, i això potser l'Alberto ho explicarà millor, que és que ve d'uns fets bastant anteriors.
Sí, de fet, bàsicament, s'acostuma a fer aquesta atribució perquè en certes regions de França on Gils de Rais tenia possessions, tenia castells, tenia fortificacions, en algunes de les quals va cometre tots els actes que l'Albert ens explicarà ara, i espero que no es recreï massa en ells, en aquelles zones sí que es va fer com una equiparació de la figura de Barba Blava i les seves depravacions, situant la història de Barba Blava en els mateixos indrets, en els mateixos castells, on Gils de Rais va cometre els seus assassinats, les seves tortures, les seves invocacions demoníaques i tota la llarga llista de coses que veurem avui. Però més enllà d'això, la figura de Barba Blava, el conte, no? És aquell home que es va casant amb moltes esposes, els diu que no entres en aquesta habitació, pots fer el que vulguis, però no entres en aquesta habitació, i quan entren té allà com una mena de quarto de Christian Grey, no?
Però també és la inspiració de
Christian Grey, potser també seria una inspiració, però ja veureu que això té poc a veure amb la realitat del personatge que mirarem avui.
Però és una llegenda perfecta.
Sí, és d'aquelles típiques històries o aquelles llegendes que ha passat per molts filtres i llavors va molt bé. A més, això és fantàstic perquè ens arriben registres escrits del seu judici, de les confessions, dels testimonis, una demostració més del que deia l'Alberto, no? De tot, de la judicialització de la societat medieval. Però clar, fixem-nos, és una cosa que passa al segle XV, no? Que estem a les portes o ja en ple gairebé humanisme, els interessos per l'anatomia, per les disseccions, els cossos desmembrats, no? Una miqueta això. Llavors passem pel romanticisme, castells tenebrosos, presons, personatges tràgics, víctimes d'una conjura, vampirs, perquè inclús a Gils de Rais se li arriba a dir el vampir de la Bretanya, i si ja arribem, si voleu, al segle XXI també és perfecte, no? És el primer assassí en sèrie, és el sensacionalisme, no? És el gore, és l'estrès post-traumàtic de la Guerra dels 100 Anys, és un personatge, és una història...
És francès.
Vull dir que va molt bé perquè casen tots aquests en tots aquests processos culturals i ens arriba, doncs, això, no?, amb moltes capes molt boniques i que intentarem anar a desgranar una miqueta.
Molt bé. I com coneixem els esdeveniments que parles avui? Com començarem els fets de la seva vida?
A veure, molt breument, o sigui, entendre que Gils de Rais va passar per un doble procés judicial, un procés civil i un procés religiós. De seguida ja els desgranarem una miqueta més, però se'ns conserven gairebé pures les actes del procés religiós. Llavors tenim les acusacions, tenim els testimonis, tenim les seves confessions, vull dir que ho tenim tot molt, molt ben recollit, i clar, eren documents molt exhaustius. A més se'ns explica com se l'interroga, quins testimonis hi havia, com se'l tortura, o no, ja veurem. Vull dir que tenim molta informació sobre la seva vida. Vull dir que durant el dia d'avui anirem llegint fragments i cosetes, però també hem d'entendre que són fonts que extraiem d'un judici. I en aquella època els judicis també, en molts casos, i actualment també, òbviament, es feien sota pressió, s'exageraven certes coses, es magnificaven les xifres, no? Perquè ja veurem que ell quan li diu «Però quantes víctimes has tingut al llarg de la teva vida?», diu «No en tinc ni idea». Vull dir, no sap quanta gent ha matat, no sap quants nens ha violat, vull dir que no se sap. I llavors es posen números i s'intenten magnificar, i s'intenta magnificar la seva actitud. Vull dir que ja ho anirem veient, eh? Però simplement, avís per a navegants, que passa això.
I confessions sota tortura, no? Sota pressió... Bueno, ja anirem veient.
Molt bé, doncs, si et sembla, fem la biografia canònica del personatge. On i quan ens situem? Per on hem de començar? Explica la seva vida.
A veure, Gilles Deguer, ell viu entre el 1404 i el 1440. Vull dir, té una vida de 36 anys, 36-37 anys, perquè hi ha historiadors que el situen una miqueta abans, una miqueta després. Ell viu a la zona de Loira, més o menys al naixement de la península de Bretanya, uns quilòmetres més a l'est de la ciutat de Nantes. I ens mourem sobretot per aquesta primera meitat del segle XV. Clar, estem al cor de la Guerra dels Cent Anys i altres guerres que queden englobades dins la pròpia Guerra dels Cent Anys.
Guerra dels Cent Anys? Mai n'havíem parlat, no?
Mai n'havíem parlat.
Bueno, vosaltres no, jo sí. La primera temporada del Troia ja vam dedicar-li dos programes. No sé com han envellit.
No, i després també hem fet coses de la
Guerra dels Cent Anys. Alguna batalleta.
Crec que tu vas fer la batalla de Gincourt, no? Alguna vegada que vas venir de convidat.
Crec sí.
Sí, hem fet... Bueno, sí. Jo crec que
era genial, Alberto.
Hi ha coses, hi ha coses.
Que n'hem parlat bastant.
No, tampoc tant, eh? Tampoc tant. Jo crec que una de les coses que parlàvem amb l'Albert i jo és que potser cal reactualitzar aquests programes i tornar a fer algun programa sobre la Guerra dels Cent Anys, que fa temps que no parlem d'aquestes coses.
Exacte.
I potser, de fet, no cal ni fer context, o sigui, simplement saber que és un problema, o sigui, un problema successori, no?, entre el Regne d'Anglaterra i França, un problema també de jurisdiccions, perquè hi havia territoris que eren territoris anglesos i alhora francesos, i entendre també que la guerra en aquell moment no és d'un estat contra un altre, sinó d'una família, o la branca d'una família contra l'altra branca de la família. Vull dir que, per entendre una miqueta això, no? I sobretot tenir en compte que la Guerra dels Cent Anys, sobretot es lliura en terra francesa. I això serà molt important a l'hora de, bueno, de que aparegui aquest personatge precisament fent bogeries per França, però clar, fa aquestes bogeries mentre hi ha una guerra. No? I sí que hi ha molts temps de treva i tot, però clar, està passant tot això mentre tenim genets anglesos fent cavalcades pel nostre territori i tot això.
Quins són els orígens familiars de Gilles Deguer?
A veure, Gilles Deguer va néixer, com ja hem dit, el 1404, en una família de sang nobilíssima de França, o sigui, era una família molt poderosa, a la Torre Negra del castell de Champtocé. La Torre Negra, no? Ja tenim aquest origen encara més fosc del personatge de la comarca de Loira. Llavors, la seva família, com deia l'Alberto abans, posseïa moltes terres, molts castells, molts títols, a la zona de... no sé com es pronuncia, Poitou, Anjou, Normandia...
Poitou.
Bretanya, Loira...
Puton, i ja està.
Eren de l'altíssima noblesa francesa. Una cosa que sí que cal tenir en compte és que al segle abans la seva família havia viscut un cas d'excomunió per consanguinitat i bigàmia. Així que tinguem en compte que la seva família ja tenia, per molt que formés part de l'altíssima noblesa, ja tenia aquesta marca negra, entre cometes.
Molt bé, i què sabem dels seus pares, germans, una mica de la seva família?
Els seus pares eren Gai II de Laval i Marie de Craon, que, com tota bona família nobiliària, no tenen gaire relació emocional, com entendríem avui dia, amb el seu fill, i el seu germà petit, que és René de Ré, o René de la Sous. Va, se li diu de les dues maneres. Llavors, el que vull que entenguem dels pares, i històricament penso que potser és el més important, és que el 1415, el mateix any que té lloc la batalla de Zincourt, moren els dos pares. Sí, el pare mor en un accident de caça, se'n va caçar i se'ns explica que fa una miqueta com Robert Baratheon, a Joc de Trons, que un porc senglar se li revolta, li obre el ventre i està molts dies patint al llit, no? I amb infusions, amb pòssimes, amb beuratges que el deixen mig tonto, i ella es va sagnant amb mig... Bueno, això.
Com
no?
Si el pare és, Jofi, és Robert Baratheon i és Jofi Baratheon.
I, de fet, Gilles de Gaulle, quan el seu pare està moribund, doncs passa molts dies al seu costat al llit, etc. I ja està, no? És la idea del pare que s'està morint. Oh, experiència traumàtica. A veure, que segurament una part d'experiència traumàtica ho era. Però, bueno, la idea és aquesta, no? Que el fill l'acompanya en el llit de mort. En aquell moment, Gilles de Gaulle té 11 anys i al cap d'uns mesos també es mor la mare, d'acord? Per tant, Gilles de Gaulle té 11 anys, amb un germà petit, i s'han quedat sense pares.
I se'n van a viure amb l'avi com Heidi.
Exacte. L'únic que l'avi crec que en aquest cas no és Karl Marx, perquè l'avi de Heidi té una petita retirada.
Però també tenia una vessant túrbia, aquest tèrbol, aquest personatge, no?
El de l'avi de Heidi. Heidi. No sé, no, crec bueno, que no he vist mai.
Bueno, millor.
Exacte, la tutela se la queda l'avi matern, tot i que el seu pare no volia, perquè l'avi matern...
Però com estava mort.
Exacte. Que és Jean de Craon. I en el moment en què es posen sota la tutela de l'avi, automàticament Gilles de Gaulle es converteix en el seu hereu, perquè el fill de Jean de Craon havia mort a la batalla d'Azincourt. Perquè us fa una idea del personatge, les fonts ens el pinta com un personatge totalment maquiavèlic, no? El propi Gaulle a les confessions diu: ell em va ensenyar a veure i a disfrutar des de nen de les petites crueltats. No? Llavors, el que hem d'entendre també és que aquest avi maquiavèlic que fa que el nen creixi d'aquesta manera administra les propietats del seu fill adoptiu fins als 20 anys, és a dir, fins al 1424.
A les portes de Troia, el passat explicat en present.
Descobreix tots els continguts del programa al nostre lloc web www.portesdetroia.cat.
Doncs seguim amb la vida de Gilles de Gaulle,
escoltant un grup francès... Ai, francès no. Un grup japonès que es diu Gilles de Gaulle. També recomanat, òbviament, per a la gent de la vida més fosca.
I també una mica depravats, no? Tu com japonès que decideix posar-se Gilles de Gaulle al seu grup.
Bastant terrible. Bueno, hi ha un grup espanyol que es diu Gilles de Gaulle.
Serà Giles de Reis.
Giles de Reis.
Molt bé, l'educació de Gilles de Gaulle, què ens has de dir?
És educació típica d'un noble francès del segle XV. Armes, llegir els clàssics, estudiar l'art de la guerra, etc. Com a petita curiositat, sabem que llegeix les Metamorfosis, els Annals de Tàcit, Metamorfosis d'Ovidi, i també la vida dels 12 Cèsars de Suetoni. I, clar, la vida dels 12 Cèsars, doncs, llegeix les biografies d'uns Cèsars que no queden gaire ben pintats en aquestes biografies, com, per exemple, Tiberi, Calígula i Neró, i ell s'emmirallà una miqueta, no? I arriba a dir coses com que vaig llegir aquella vella història com Tiberi, Caracalla i altres Cèsars es recreaven amb els nens i el singular plaer que experimentaven al martiritzar-los. Per això, jo vaig voler imitar els dits Cèsars i la mateixa tarda vaig començar a fer-ho seguint les imatges descrites al llibre.
Molt bé, el primer assassí en sèrie de la història és una persona que decideix comportar-se com un romà. I després, per què em cauen malament?
I no qualsevol romà.
I no qualsevol romà, sinó jefazos. Com serà la seva adolescència, la seva primera joventut? Quan es casa, si és que es casa aquest personatge?
Molt ràpidament, cosa important de la seva adolescència, entre cometes, i és que als 14 anys ell, en principi, comet el primer crim, no? Li regalen l'armadura perquè rep la dignitat de cavaller i la vol estrenar amb l'armadura i espasa i ho estrena amb un ninot de palla, però no en té prou, s'avorreix, i llavors crida el fill d'un servent amb qui jugava de tant en tant, cosa que també recorda una miqueta de Joc de Trons, no? I bueno, ja us podeu imaginar com acaba la història, d'acord? Gilles de Gaulle amb una armadura i una espasa i el fill del servent amb un ganivet de cuina, doncs practicant i jugant espases, i el fill del servent acaba amb l'espasa clavada al coll. Vale, llavors, primera mort, es compensa econòmicament a la família del servent i ja està.
Bueno, com a mínim era el seu germà amb una escopeta.
Vam fer exactament la mateixa broma. Sí. M'encanta, sí, sí, és que la mateixa.
Bueno, el que no és broma és que tenia 19 anys la criatura quan va fer això i venia del servei militar. Però bueno, no fa res.
M'heu preguntat també pels matrimonis. A veure, ell s'acaba casant amb Catherine de Thouars. Sí que hi ha un parell d'intents abans amb gent de Peinel o Beatriz de Rohan. He dit els noms perquè m'ha fet gràcia que es digués Rohan, que fos de la família Rohan. Però l'interessant és com aconsegueix el tercer matrimoni. El tercer matrimoni, bueno, tercer matrimoni no, el primer, però el tercer intent, és perquè la família de Catherine es nega a aquest matrimoni, també eren de l'alta noblesa, etc. I l'avi i ell, o sigui, Jean i Gilles, van al castell on viu aquesta persona, la segresten i l'empresonen al seu propi castell. Es casen en secret, subornen un sacerdot, etc. I, bueno, i la família de la Catherine diu no, ni de conya, anul·lem aquest matrimoni. Se'n tornen la filla a casa seva i llavors l'avi i el net un altre cop van al castell de Catherine i en comptes de segrestar Catherine, segresten a la mare de Catherine. I l'empresonen i, de fet, l'amenacen literalment posar-la en un sac i ofegar-la com si fos un gat al loira. L'amenacen i, òbviament...
Quan la meva sogra digui que em passo amb ella...
Li poses aquesta cita
ja tinc
està.
Exemples que...
I després d'aquests arguments tan infal·libles...
Ho dic perquè sé que escolta el programa i li farà gràcia.
Després d'aquests arguments infal·libles, s'acaben casant, Catherine i Gilles de Gé. I, a més, per consolidar la unió entre les dues famílies, l'avi de Gilles de Gé es casa també amb l'àvia de Catherine de Thouars. Sí, imagineu-vos, eh?
Aprofiten.
Sí, sí.
Que les bodes són molt cares.
Ja posats, som-hi.
Del matrimoni, què en sabem?
A veure, l'únic que hem de saber és que tenen una filla al cap de 9 anys i que tant mare com filla fugen. En algun moment donat, fugen. I que, un cop Gilles de Gé ha estat ajusticiat, refan les seves vides.
Carai.
Bueno, algú se'n sumarien, no? Hem dit també que el personatge té molta vinculació amb la Guerra dels Cent Anys, amb Joana d'Arc. No sé si ens pots explicar, abans d'entrar en la part divertida en el programa de cuina d'avui...
Les receptes.
Si ens pots explicar una mica, si vols, la relació del personatge amb la Guerra dels Cent Anys, amb Joana d'Arc... Com
vale.
Tu vegis.
A veure, hem d'entendre que Gilles de Gé es dedicarà a la guerra entre els anys 1420 i 1431. Ell s'hi passa uns anys i es retira quan té 27 anys, que això també és interessant, perquè es retira relativament jove de la guerra. El 1420...
El Club dels 27.
El què, perdó?
El Club dels 27.
El Club dels 27. El 1420 participa a la seva primera batalla i des de llavors s'immergeix, o sigui, submergeix totalment a la guerra dels 100 anys. És un personatge que destaca a la batalla, no? Actes heroics, triomf totals, es diu que es posava sempre a les càrregues de cavalleria davant de tot, perquè els arquers anglesos es rebentessin, però bueno, que sempre anava davant, no? I tenia molta valentia, etc. Però jo penso que lo interessant de la seva vinculació amb la Guerra dels Cent Anys és la seva relació amb Joana d'Arc.
Doncs vinga.
A més, és una imatge molt bonica i que transmet a molts animes vinculats a Gilles de Gé i Joana d'Arc de manera super random, que representa una miqueta aquesta idea del yin i el yang, no? Joana d'Arc tan pura, tan blanca, tan santa, i Gilles de Gé, que és com el seu amic negre, fosc, tenebrós, etc. Gilles de Gé, quan apareix Joana d'Arc, havia tingut visions en somnis, etc., de cop es queda il·luminat per aquesta figura i decideix posar-se al seu servei. Vull dir, aquí Gilles de Gé és mariscal de França i es posa al seu servei a la Guerra dels Cent Anys. De fet, junts alliberen a la ciutat d'Orleans, que és potser la gesta històrica més famosa de Joana d'Arc. No sabem ben bé quin paper va tenir Gilles de Gé. Hi ha historiadors que diuen no, és que ella anava al costat de Joana d'Arc i tots són al seu costat. I altres que diuen, bueno, era allà. No? Com molts altres nobles francesos.
Molt bé, i tots sabem com acaba Joana d'Arc. Jugarà algun paper el nostre personatge en aquests moments finals de Joana d'Arc?
Bueno, se'ns explica, un altre cop, no? El sensacionalisme aquest, que quan Joana d'Arc és capturada pels borgonyons i entregada als anglesos i tot això, i la indiferència, no? de Carles VII, Gilles de Gé crida i insulta el rei, però bueno, acabés de saber, no? I ell fa l'afany d'anar-la a rescatar, però es veu que quan arriba Rouen per rescatar-la, ja només es pot agenollar davant de les cendres. Però bueno, sensacionalisme, no? Una miqueta. Però sobretot aquesta idea que quan mor Joana d'Arc el 1431, ell se'n torna cap als seus dominis.
Val, un noble francès que es retira de la guerra, i ara què fa?
avorrint-se.
Coses nazis.
Coses molt nazis. Clar, 1431 mor Joana d'Arc, 1432 mor l'avi, amb qui tenia aquesta espècie de relació rara.
Que li va ensenyar a fumar.
Sí, i ha segrestat persones.
Segrestat persones.
Entre el 1432, sembla que aquestes dues morts fan com de disparador del que serà el Gilles de Rais més famós, que és el monstre, no? És l'assassí despiadat. I entre el 1432 i el 1440 sabem que Gilles de Rais s'entrega, no, al segrest, a l'assassinat, a la sodomització, a la tortura, de, en principi, centenars de joves infants.
Es fa un Michael Jackson.
Clar, jo penso que l'important, i una cosa que podem anar destacant, és que les víctimes, ja ho he avançat abans, eren, sobretot, nens i joves. D'entre 7 i 20 anys, vale? Un ventall bastant ampli en aquest sentit. També hi ha alguna noia, però també destacar que el sexe que practica amb aquestes persones sempre és anal. No? Fixeu-vos que ja no estem parlant de sexe vaginal, sinó que estem parlant en aquella època de sodomia, que precisament va venir l'Anna Pérez a parlar-nos del crim de la sodomia, doncs també és molt simptomàtic de que l'acusin d'això, no? de ser un sodomita en aquest sentit.
I on farà aquestes mateix coses?
Una miqueta comença com una miqueta a tot arreu, no? Sabem que el primer crim inclús el comet en un monestir, sabem que en algunes tavernes també comet crims, en alguna habitació privada, etc. Però sobretot, i això construeix la imatge del personatge, no? Ho fa en tres castells tenebrosos. Val? Els seus tres castells preferits, que són el de Champtocé, Tifoix, i l'altre, no me'n recordo com es diu, i el tinc apuntat més endavant, no passa res. Se'ns explica, no, que els crims els practica en una cambra dels horrors, en els subterranis del castell, etc. Però que, bueno, i són els típics castells aquests amb grans biblioteques, amb jardins, etc. Però que allà és on comet els, bueno, és on comet els crims.
I com s'agrestava totes aquestes criatures?
En molts casos, els propis infants entraven a la gola del llop, no? Un infant va demanar diners a un noble, va demanar ajuda al noble, truquen a la porta i ja mai més surten. Inclús Rem o els seus enviats, perquè Rem, clar, té tota una corrua de servents i de còmplices que fan aquestes atrocitats amb ell, es passegen pels pobles i escollien literalment els caps més vells. Els enganyaven en carmels, en llaminadures o en pastissos, se'ls emportaven fora al poble i un cop estaven fora al poble els embossaven. O sigui, venien els embossadors, literalment, es fotien dins un sac i se'ls emportaven cap al castell. També se'ns explica que tenia un còmplice, que era una dona, que es feia passar per una fada bona, que enganyava els nens, i es deia, no, veniu cap al castell màgic.
Veniu, nens!
Veniu cap al castell màgic. I també se'ns explica que el propi Gilles de Rais havia arribat a comprar nens, no? O a oferir-los posicions de patges dins la seva cort nobiliària, i moltes famílies doncs accedien perquè els seus fills estiguessin més ben cuidats.
Quin programa més maco ens està quedant, eh?
Meravellós.
Ens està quedant meravellós. I ja tenim el lloc dels crims, ja tenim com es sortia de nens i sabem com cometia els seus crims. Hi ha detalls?
Voleu detalls?
Bé, subscripció estàndard. Vale. No cal el passe premium.
Vols dir que aquest programa no estaria bé fer-lo a la nit més fosca?
Correcte. Quina gran idea. Crec que els hi proposaré una altra col·laboració.
Vale.
Sense entrar en detalls. Sabem que Gilles de Rais, sí que ell va confessar, però recordem, confessions sota tortura, sota pressions, etc., que les tortures, les llàgrimes, els terrors i la sang em fan gaudir de satisfacció més que qualsevol altre plaer. Vale? O sigui, fixeu-vos, com literalment tot això... Tot això està extret a punta de pistola. Els seus crims, bàsicament, era això, abús sexual, sadisme, necrofília, pedofília, acarnissament...
No s'estava de res.
De res. I no sempre necessàriament amb aquest ordre, vale? O sigui, les fonts ens expliquen, bueno, que primer feia una cosa, després una altra, i que molts cops ho barrejava. No importa. El que sí que m'agradaria que quedés clar...
La necrofília acostuma a ser de les últimes.
Sí.
Un cop...
Ja quan no queda res.
Quan no queda res.
Quan no queda res.
Hòstia, puta.
Això serà dur, eh?
Necrofília.
El que sí que hem d'entendre és que aquests crims i aquestes menes d'orgies sanguinàries, perquè també sempre tenien el component sexual, no sempre les feia sol, sinó que tenia tot d'acompanyants, ho acompanyava amb un banquet, amb alcohol, etc. Si voleu saber què feia exactament, podeu escoltar el programa de la nit més fosca, perquè ho descrivim pas per pas intentem reconstruir una escena, però jo penso que potser no cal.
Bueno, tu mateix, tu saps quin material portes a cada lloc.
No cal, ja està bé.
O sigui, aquest seria el programa base i allò és l'ampliació fosca.
Bueno,
negra.
I això és l'ampliació històrica.
Això és la, o sigui, llavors, es complementa.
Llavors, exacte. Ens saltem la pregunta que diu intentem reconstruir els esdeveniments?
Sí, de fet, en el Sergio li ha ensenyat i ha fet així, l'he tachat tota.
Vale.
Sí.
Ara va, ara toca preguntar. Això, Albert, genera una quantitat de cadàvers al·lucinant? Què fem amb tot això?
Clar, anem a ser pràctics, no? O sigui, ens estan dient que Gilles de Fé està abusant, està matant, està torturant a desenes i desenes de nens. De fet, les aproximacions diuen que eren uns 200, però clar, ni, o sigui, bueno, 200, d'acord? Ho deixem aquí, òbviament no eren 200, però perquè sabíeu quines xifres es posen sobre la taula.
Segons en quant de temps?
En 8 anys.
Bon, tampoc són tants. O sigui, són uns 25 l'any, són dos al mes, no sé. Hi ha gent que s'haurà de sopar més vegades.
200 en 8 anys de criminalitat. Segons les declaracions...
I aquí mata 7.000 i pico en setmanes.
Sí.
200 en 8 anys, em sembla, doncs... una persona ordenada, planificada, que ell s'ho prenia, diríem avui, un entrepreneur. Una persona que tenia un pla de treball, que no se li acomava la feina, que ja anava sinutxant, no? Pots seguir, Albert?
Sí. Vull intentar-ho. A veure... la pregunta era com es fa els cadàvers.
Sí.
Un altre cop tenim declaracions...
Anem pas a pas.
Siguem trucet, ordenats.
Com diria aquí el darrer, anem per parts.
A veure, tenim testimonis de còmplices seus que diuen, clar, un dia em va obligar a fer una jornada de treball i agafar tots els fragments de trossos de nens i nenes i enterrar-los pel voltant del castell. També... un testimoni que diu, bueno, és que hi havia com una mena de fossa comuna al castell, a les profunditats de les masmorres, i allà ho deixava tot i deixava que, bueno, que es quedessin allà. Tenim un altre que els obligava a agafar tots els cadàvers, posar-los en bosses i en cofres i portar-los ben lluny del castell i fer-los desaparèixer. En aquest cas, el testimoni diu que eren 36 cadàvers. I tenim un altre testimoni diu que ens va obligar a fer una pira amb tot de cadàvers de nens, que diu que eren 80. Clar, va sumant, no? Però òbviament, és que clar, d'on treuen aquests números? No? Que també és una miqueta difícil, però bueno, perquè ens fem una idea.
Molt bé, ens hem centrat molt en la vida criminal. Què més ens pots explicar de la seva vida després de participar en la Guerra dels Cent Anys?
Clar, ell reprèn una miqueta la vida nobiliària, no? Amb tota la pompa, tota la imatge que té al seu voltant, inclús financia obres de caritatives, no? Com centres per acollir infants, no? Un centre que es diu els Sants Innocents.
Per ara, no? Per ara.
També se'ns explica que finançava el cor de diverses parròquies i que inclús el 1435, que per mi és un any clau, ell financia tota una obra de teatre que es diu El Misteri d'Orleans, en commemoració dels actes de Joana d'Arc. Llavors, la representa, la financia tot ell, però l'important de tot això és que ell, a poc, es va arruïnant. I es va arruïnant. I fa una gestió desastrosa de la seva economia. I aquesta és la idea principal d'aquests anys, no? Entre 1432 i 1440, que mentre va assassinant nens, es va arruïnant econòmicament.
Té una vida de luxe, depravació, ostentació... intentarà refer la seva economia, el veurem arruïnat, veurem que repunta, obre una empresa de cotxes elèctrics...
Penso que molt més divertit. Ell recorre a les criptomonedes de l'època.
No? Okay, que rico.
L'alquímia. No? Ell recorre a l'alquímia, no? Aquesta mena de pseudociència que estudia com una substància pot canviar de material, no? Transformar-la d'una manera, d'una altra... no entrarem, no? Però tota la idea de la pedra filosofal, de que si toca un material es pot convertir en or i enriquir-se molt ràpidament. Llavors, en principi, la idea és Gilles Deguer es comença a convertir en una persona rodejada d'alquimistes, laboratoris, sí. Tallers, no? O sigui, converteix els seus castells en
Harry Potter?
Sí, més o menys. La màgia... Bueno, és igual.
T'hagués gaudit a Hogwarts, eh?
I això, òbviament, també fa que l'aura del personatge creixi, no? A més, alquimistes, etc.
O sigui, que els criptobros de l'època no li solucionen pas la vida.
Clar, òbviament, a part, o sigui, tots aquests esforços...
Quina xorpretxa, també t'ho dic.
Quina xorpretxa. Tot això no serveix de res.
Invocó el demonio y lo que pasó a continuación te sorprenderá.
És que exacte. De fet, després de que l'alquímia no funcioni, quin és el següent pas? Invocar el dimoni.
I, clar, tu truques a la porta...
I ja no només es rodeja de nigromants, d'alquimistes, sinó de bruixots i nigromants que l'ajudaran a invocar el dimoni. Ell diu, volia demanar-li al dimoni ciència, diners i poder per a retrocedir al primer estadi del meu senyoriu. Clar, tota una panda d'estafadors. O sigui, tenim una anècdota molt concreta d'un nigromant que es deia Le Riviere, que li diu, sí, tu deixa'm una armadura i una espasa i em deixes al mig del bosc tot sol. Li deixa una armadura, una espasa... i el deixa al mig del bosc, i Gilles Deguer surt del bosc. I de cop, al mig del bosc, comencen a sentir sorolls, un combat, cops d'arma contra els arbres... Gilles Deguer torna cap a dins i es troba a la Riviere, allà al terra, mig destrossat, amb l'armadura abunyegada, i diu, sí, se m'ha aparegut el dimoni en forma de tigre. Se m'ha aparegut el dimoni i m'he enfrontat contra ell. I diu, i ara estic a punt de convèncer-lo perquè et doni diners i poder. L'únic que necessito ara és que em tornis a donar una armadura, una espasa nova i una bossa de diners. I Gilles Deguer li dona tot això, deixa a la Riviera al mig del bosc, tan tranquil allà fent les seves coses, i quan el va buscar un altre cop, la Riviera ja no hi és. O sigui, ha marxat. Un altre nom és Prelati, els dos italians, que també era un bruixot, que li diu, no, és que si vols que el dimoni et faci cas, el que has de fer és donar-li la teva ànima. I Gilles Deguer diu, la meva ànima ni de conya. Però, si no li dones la teva ànima, li podem donar l'ànima d'un innocent. No, el cos, una ofrena d'un innocent. I Gilles Deguer diu, bueno, doncs som-hi, agafem un jove, no? Li traiem un ull, li oferim la sang del jove, també una mà, el cor del jove, i tot això havia d'estar calent per fer l'ofrena al dimoni. Òbviament, tots aquests rituals no van servir de res.
Escolta el programa a la teva emissora local de confiança.
Una coproducció de Ràdio Castellà i la xarxa de comunicació local.
Recte final del programa, escoltant l'opening de Drifters, un anime del 2016, en què apareix Joana d'Arc i també apareix Gilles Deguer, una miqueta transformat en això, no? En un alquimista, bruixot, assassí, violent, profund, que el que fa és protegir a Joana d'Arc, no? Aquesta, un altre cop, aquesta dualitat.
Vale, però a veure, potser molta gent en aquest punt està fent-se la mateixa pregunta. Assassinats, desaparicions, centenars de nens que truquen a la seva porta i desapareixen, gent que enterra centenars de cadàvers com si fossin les boles de drac allà, separant-les arreu del país, nigromants, bruixots, si fas alquímia has de construir un forn, has de portar materials, has de... no sé, i ningú... sospita res, ningú li segueix la pista, ningú sospita res de res, ningú, tot bé. O quan comença la gent a sospitar, perquè sabem que acaba un judici, anem una mica ja...
Anem encaminant, no? El 1437, el bisbe a Nantes, a Jean de Malestroit, comença una investigació secreta contra Gilles Deguer. Hem d'entendre que en aquella època es calcula... no em pregunteu com, però així que es calcula que entre el 1432 i el 1440 a la zona de la Bretanya van desaparèixer 1.000 nens. Vale? Òbviament, no els atribueixen tots, ni molt menys a Gilles Deguer, però segons alguns càlculs i segons els testimonis, el 1437 a Machecoul, a Champtocé i a Tifoix, que eren els tres castells preferits de Gilles Deguer, ja havien desaparegut 40 víctimes i 60 víctimes respectivament. Jean de Malestroit va lligant caps en secret, va interrogant a testimonis i va acumulant pàgines i pàgines de confessions i proves. Però la investigació també es va aturant perquè és molt difícil, perquè estem enmig d'una guerra, Hi ha moltíssim desgast i, a més, és una persona d'altíssima noblesa. Per tant, accedir a ell, aconseguir-lo acusar i amb prou proves i tot, doncs, també era molt difícil.
I quan canvia la fortuna de Gué?
El 1440 és l'any de canvi. En aquest bucle de ruïna econòmica, Gilles de Gué es veu obligat a vendre castells, boscos, terres, etc. I en un moment donat ven un dels seus castells preferits, d'acord? I el ven a Lefegon, que era un sacerdot, que era el germà del tresorer del duc de Bretanya, que clar, el duc de Bretanya era el senyor de Gilles de Gué. I fins aquí sembla que tot bé, no? Vull dir, és una transacció comercial i tot. Quin problema hi ha? Que Fegon era una miqueta especulador. I tan bon punt li compra el castell a Gilles de Gué, el revén per un preu molt superior pel qual l'havia comprat el nostre protagonista.
Com a mínim no va fer pisos turístics.
Exacte. Ni va practicar alquímia, ni assassinats, ni res. Lefegon revén aquest castell, se'n lucra econòmicament i Gilles de Gué, òbviament, això no li agrada. I tal qual un dia normal, Lefegon està fent la seva missa a la seva parròquia i de cop Gilles de Gué i romp a la missa amb 12 homes armats, amb armadura, agafen Lefegon i se l'emporten al castell de Malestroit. El castell de Malestroit no, al castell de Tifoix. El segresten allà perquè Gilles de Gué vol recuperar el seu castell, perquè no li sembla just, etc. Llavors, clar, el bisbe Anantes, que ja està investigant a Gilles de Gué, se li suma al duc de Bretanya, que era Joan VI. Intervenen els dos, posen setge al castell, negocien l'alliberament del sacerdot, però finalment han d'entrar a mà armada al castell per alliberar-lo. Simplement, Gilles de Gué rep una multa, li posen una multa.
Bueno, però estem al 1440, l'últim any de la seva vida, com has dit. Com es tanca el cercle al seu voltant?
Gilles de Gué, quan va pagar la multa cap a Nantes, sabem que comet un últim crim a la taverna, però en el moment que el duc i el bisbe treballen junts, ja no té escapatòria. Per tant, ja està totalment arruïnat. Finalment, en alguna zona de la Bretanya, ell és capturat, és empresonat, juntament amb diversos còmplices.
I el seu judici, a partir del qual doncs, tenim moltíssima informació de la que estem explicant avui, com serà?
A veure, és un doble procés judicial. Hi ha el procés judicial religiós, que és precedit pel bisbe Anantes. Ojo, no per la Inquisició, com molts cops sense voler tendim a pensar quan és un judici religiós, i se'l jutja pel següent: heretgia, satanisme, sacrilegi, sodomia, per alterar l'ordre natural, i ultratge contra l'Església. Clar, ell ha entrat a una església armat amb homes, no? Cosa que no estava gaire ben vist.
I de tot del que m'he ficat fins ara, és el més greu, no?
Sí.
És el que motiva el judici.
I clar, i el procés judicial civil sí que se'l jutja, presidit pel president del Parlament de Bretanya, se'l jutja per assassinat i sedició en contra del duc de Bretanya. I l'acusació diu el següent: hem descobert i han confirmat les declaracions dels testimonis que Gilles de Gué, per si mateix o per mitjà de certs homes, els seus còmplices, ha estrangulat, matat i inhumanament mutilat un nombre molt gran de nens, que ha comès en ells crims contra natura, que ha fet o manat fer freqüents i horribles invocacions al dimoni, que els ha fet sacrificis i ofrenes, que ha celebrat un pacte amb ells sense comptar altres enormes i nombrosos crims.
Molt bé, ja tenim l'acusació i com anirà el judici? Perquè sembla tot bastant claret.
Clar, molt, molt ràpidament, o sigui, el judici s'allarga uns dies, crec que no arriba a 2 mesos, però sabem que hi havia 15 testimonis i que en aquest judici s'arriben a dir tantes barbaritats que el bisbe cobreix amb una manteta el crucifix que hi havia a la sala, perquè el nen Jesús no ho vegi.
Ai, Jesús, eh? Bueno, a veure, si és un crucifix, el nen Jesús no, eh? Ja,
bueno, ja és veritat, el nen res.
33 anyets, el nen, eh? A veure, una mica nini era, perquè encara...
Clar, però com que el Jesús no es podia tapar les orelles...
Clar, amb les mans així, i deia... Ai, pobret.
Al començament es veu que Gé no deia massa res, que no volia admetre res i era molt altiu, però les fonts diuen que quan l'amenacen en torturar-lo, comença a cantar.
Home, clar, ell és especialista en tortura i sap
el que passa.
L'ampli ventall de possibilitats que s'estan obrint.
I, de fet, ell mateix diu: vaig començar a matar perquè m'avorria d'allò ordinari i vaig continuar fent-ho perquè m'agradava desfogar les meves energies.
Així doncs, després d'amenaçar-lo amb la tortura, entenem que el següent pas de Gilles de Rais és la confessió.
Sí, i de fet m'agradaria llegir-la perquè penso que és molt interessant. I així anem acabant el programa. La confessió diu així: jo, Gilles de Rais, confesso que tot allò que se m'acusa és veritat. És cert que he comès les més repugnants ofenses contra molts éssers innocents, nens i nenes, i que al llarg de molts anys he segrestat o fet segrestar un gran nombre d'ells. Encara més vergonyosament, he de confessar que no en recordo el nombre exacte, i que els he matat amb les meves pròpies mans o he fet que altres els matessin, i que he comès amb ells molts crims i pecats. Confesso que vaig matar aquells nens i nenes de diferents maneres i fent ús de diversos mètodes de tortura. Alguns els vaig separar el cap del cos utilitzant dagues i ganivets. Amb d'altres vaig usar bastons i altres instruments de flagel·lació, donant-los cops violents al cap. A d'altres els vaig lligar amb cordes i els vaig penjar de portes i vigues fins que es van ofegar. Confesso que vaig experimentar plaer en ferir-los i matar-los així. Gaudia destruint la innocència i profanant la virginitat. Contemplava aquells que posseien un cap vell i membres proporcionats per després obrir els seus cossos i delectar-me amb la vista dels seus òrgans interns. I molt sovint, quan els nois estaven ja morint, m'asseia sobre els seus estómacs i em complaïa veient la seva agonia.
Bueno, Déu-n'hi-do, no? I quina serà la sentència d'aquest judici?
Clar, la sentència religiosa és bàsicament que se'l considera ignomiosament culpable de l'heretgia, apostasia i conjuració del dimoni, i la sentència civil és que se'l considera culpable d'assassinat contra natura, de nens d'ambdós sexes, sacrilegi i de violació greu de les immunitats eclesiàstiques. Llavors se'l condemna a morir, a ser penjat i cremat, tot alhora.
Bueno, és el que li agradava.
Sí, exacte.
I de l'execució, podem explicar alguna anècdota?
Sí, molt breument se'ns explica que de camí a la forca, que la forca estava en un prat verd, eren tres forques, una per ell i dues per dos còmplices. Ella es va penedir moltíssim, es va genollar davant de l'església no sé quants cops, etc. De fet, durant el judici l'amenacen amb l'excomunió. No se sap ben bé si l'arriben a excomunicar i llavors el tornen a acollir dins del cristianisme, però bueno, la qüestió és que s'empeneix tant que diuen: bueno, no et cremarem viu i tampoc et cremarem del tot, perquè una de les grans pors és que et cremessin viu. Llavors ell va morir penjat de la forca, i quan ja estava mort, quan ja estava ofegat, van encendre el foc sota la forca. I aquesta és una miqueta la idea de la mort de Gilles de Rais.
Molt bé, i ara els ultimíssims minuts que ens queden de programa, la última pregunta obligada. Això va ser veritat? Pot ser que estem davant d'una pobra víctima d'una conspiració i que en realitat tot això que hem explicat no passés?
Clar, hi ha una petitíssima possibilitat. A veure, partim de la base que la majoria de les coses que s'han explicat en aquest programa són grans exageracions. Vale? Això és una base que penso que és important que tots tinguem en compte. Però hi ha historiadors que defensen que dos personatges preeminents de la societat francesa, és a dir, el bisbe Anantes i el duc de Bretanya, volien fer-se amb les propietats de Gilles de Rais i van orquestrar tot aquest judici, i que l'assassinat de 200 nens seria mentida. En el context de la guerra i tot plegat, doncs mira, 200 nens morts, coses de la guerra, no? I el que realment va passar en el seu judici va ser el següent, i és que havia estat amic molt proper de Joana d'Arc, persona que havia estat jutjada i cremada per bruixeria. I precisament no seria fins al 1455 que Joana d'Arc seria rehabilitada per l'Església, 15 anys després de la mort de Gilles de Rais. Tanmateix, la majoria dels historiadors no creuen això, ja que hi ha que no hi ha evidències escrites, no hi ha cap mena de prova, simplement sensacions, són especulacions, no? I que també és una miqueta fruit del segle XIX, no? Perquè al segle XIX es creen dues visions de Gilles de Rais. Es crea un Gilles de Rais, que és un personatge tràgic, que viu la traïció d'aquests dos personatges poderosos de les corts franceses, que són el bisbe i el duc de Bretanya, i també es crea el Gilles de Rais, que és el vampir de la Bretanya.
Doncs se'ns acaba el temps, Albert. Tu has passat millor aquí, oi, que la nit més fosca? Aviam què diu.
Allà la nit va ser molt fosca, però aquí potser has posat llum a la foscor.
Podríem dir-ho així. No, gràcies per salvar-me d'aquest fangar que m'ha posat en Sergio Alberto.
Forta abraçada als companys de la nit més fosca. Moltíssimes gràcies, Albert Abril.
Una abraçada als dos també, perquè feia molt temps que no érem els tres a l'estudi.
Certament.
I quan estem estès tampoc cal portar aquells temes.
Moltes gràcies, Alberto Reche.
A tu, a tu.
L'Adrià Tirado, el control tècnic, qui us parla Sergio Rodríguez, a les narracions el Carlos Lecegui, i qui us parla Sergio Rodríguez, nosaltres us veiem doblement, ho dic, la setmana vinent amb nou Portes de Troia.
A les Portes de Troia, amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril.
Al control tècnic i a les narracions, Adrià Tirado, Carlos Lecegui i Rocío Gómez.